els diputats o si ho ha de fer la cambra.
Qui defensa que ho han de fer els diputats?
La CUP, els comuns, ho tenen molt clar, que han de ser els diputats qui han d'assumir aquesta quantitat perquè el sou que cobren ja és molt alt. De fet, escoltàvem el company de Pau Juvillà dient que era un pastón, i també qui defensa aquesta posició és Susana Segovia, dels comuns, que tillen, de fet, aquestes dietes de sou encobert. Els podem escoltar.
Aquesta IRPF, doncs, que hauríem de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i totes els ciutadans de Catalunya.
Tenim molts dubtes de com es vol implementar aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert.
Doncs aquesta, escolta'm, per fer uns números fàcils, Judit, i ja ho deixem aquí, jo crec que ho hem explicat molt bé, però per entendre'ns, situem-nos en l'escenari més baix, d'acord? És a dir, amb el que hem explicat, un diputat ras, només diputat, i que visqui a la ciutat de Barcelona, cada mes quants diners cobra?
Clar, són 4.400. Serien els gairebé 3.000 de sou base, que són bruts, sense treure els impostos.
Sí, sí, sí.
I després aquests 1.400 en concepte de desplaçament, que són totalment nets.
Per tant, són totalment nets fins ara, i que ara hi ha la discussió de què passaria amb aquest IRPF, diguem-ne, d'on s'ha de qui l'ha d'assumir, per entendre'ns.
Exacte, per tant, un diputat ras que viu a Barcelona, 4.400 euros al mes. Això seria el mínim que cobraria qualsevol diputat que ara mateix estigués treballant al Parlament.
Gràcies, Judit. Molt bon dia.
Sí. Moltes gràcies.
A tu. A veure, va. 4.400, això seria diguem-ne, el mínim. Estem parlant d'una quantitat bruta, eh? Estem parlant d'una quantitat bruta. 4.400, que és una quantitat, ja és una quantitat força raonable. Ara que porteu una altra vegada els cascos posats tots, us ho torno a posar d'entrada aquest tall de veu breu que hem escoltat del diputat de la CUP, del Pau Juvillà, quan ahir feia referència en aquesta discussió de qui havia de pagar aquest IRPF, si el Parlament o els diputats, la frase que motiva el debat és aquesta.
Cobrem un molt bon sou, de fet cobrem un pastón, senyores i senyors diputats i diputades.
Vinga, va, a veure.
Jo voldria fer una opinió de contrast.
A veure.
Primer vaig fer la sentència meva, eh? Són uns poca vergonyes. Perquè no tinc per què pagar jo els impostos dels seus despeses, de les seves despeses, que van unides a la funció que ells desenvolupen. Val? Això d'entrada. És a dir, si hi ha dietes, que paguen les dietes. No han de pagar els contribuents les dietes d'aquests senyors, perquè a mi no me paguen els taxis, quan vaig por ahí. Segona qüestió. Ho trobo escandalós. Que un parlamentari català cobri aquest pastón, que un president de comissió cobre 6.000 euros, ho trobo molt escandalós. I ho vaig dir tal com és. I vaig a fer el contrast. Quan jo era diputat, els 12 anys que vaig ser diputat, el sou diputat nacional a Madrid, el sou que jo cobrava, era el sou base 1.900-2.000 euros. El que s'afegia per ser un diputat que vivia en Catalunya, s'afegien per dietes 1.000 euros més. Per tant, eren 3.000 euros, més o menys. Val? En aquest moment, fixa't tu la comparació. Un senyor que viu a Barcelona i que anava a Madrid totes les setmanes, 3 dies a la setmana, vivint en Madrid...
Teníeu algun complement o teníeu...
No, teníem 1.000 euros.
No, però a banda d'aquests 1.000 euros...
No hi havia res.
Ni un descompte especial
de l'avió... Això pagava el Congrés, eh?
Ah, val, no.
El transport el pagava el Congrés.
Exacte, vull dir...
El transport, però tenís que veure 3 dies de la setmana en un hotel o en un lloc en Madrid tan baix.
Em refereixo a això, és a dir, que el Congrés et pagava el trasllat, sí, però amb aquests diners tu t'havies de pagar
tot,
quan eres a Madrid.
Restaurant, l'hotel, etcètera, l'hotel. L'hotel te l'havies de pagar tu. Aleshores, què passava? Que, clar, va arribar un moment que era tan miserable la situació que el propi Partit Socialista van dir que havia, els diputats havien de dignificar les seues residències. Saben on alguns dormien? En algunes pensions on anaven les prostitutes a funcionar. I van tenir que cridar l'atenció i dignificar el tema. I a partir d'aquest moment van posar l'obligació d'anar a certs hotels i tal. Per què? Perquè, clar, no s'arribava en 1.000 euros al mes, no s'arribava per pagar els gastos d'hotel i de menjar, etcètera, etcètera. Bueno, i de transport, cuidao, el taxi te'l pagaves tu, No, ara els paguen els taxis. En aquella època, el taxi te'l pagaves tu. Tercera qüestió. Aquí hi ha hagut abusos. Jo els he conegut. Per què? Perquè el que estic sentint jo al Parlament de Catalunya a mi em produeix un gran escàndol. Jo, en l'època que era diputat, jo tenia dos funcions. Una era vicepresident de la Comissió d'Assumptes Exteriors i l'altra era membre de l'Assemblea de l'OTAN, el qual m'obligava almenys una setmana al mes estar dansant per Europa, a Moscou o a Romania, etc. Què vol dir això? Que tenia molt més gasto, molt més despesa. Què em pagava a mi de complement al Congrés? Per ser vicepresident, res. Vale? De la Comissió. Per ser membre de la delegació de l'OTAN, a mi me pagaven els desplaçaments i els hotels. I em donaven simplement un pocket money, que venia a ser, no sé, cada viatge d'això seria 500 euros o 400 euros per els gastos de taxi, desplaçament, etc. Lo qual volia dir doble funció i jo no arribava ni a la meitat del que cobren els presidents de comissió en el Parlament de Catalunya. A mi que no expliquen...
És veritat que els presidents de comissió poden arribar, els presidents de grup arriben a 6.000 perquè sí, tenen el complement de 3.000. Si tenen el sou base...
Que t'estic dient que no té proporció. T'estic dient, no té proporció en una funció i l'altra. No té proporció. Jo vaig tenir congelat el salari o el sou base dos legislatures. A la tercera va fer un petit moviment, dos legislatures. Amb la qual cosa, clar, quan jo sento aquestes coses, m'escandalitzo. Jo no sé ara quina serà l'equivalència del Congrés de Diputats, però, vamos, més o menys serà la mateixa. I la funció d'un puesto desplaçant-te a 650 quilòmetres a un altre, que després desplaçat 200 o 240, la veritat ho trobo exagerat. I ho he dit al comès, i acabo. Va haver un diputat, perquè veieu les coses com se fan, Va haver un diputat molt significat, d'un partit, no diré, molt significat, No, Josep, però Lluís, no vull dir-lo, però no vull fastidiar ni ofendre el partit. No és el meu, No és el Partit Popular. Que va tenir els sants nassos de facturar el quilometratge, perquè havia, clar, quan tu venies en cotxe, com tu no tenies el bitllet d'avió pagat, te pagaven el quilometratge, no? Va facturar el quilometratge d'un viatge a Amèrica del Sud. Sinó que va agafar el cotxe i va travessar l'Atlàntic amb cotxe. És a dir, he vist exageracions, he vist coses que no són dignes del paper que desenvolupen. I el que està passant al Parlament de Catalunya, ho sento molt, no és digne de la responsabilitat.
Clar, jo crec que aquí són com diferents nivells de debat, no? Diguem-ne. Perquè d'una banda hi ha si cobren molt o cobren poc, aquesta frase, no? Cobrem un paston,
Cobren un paston.
Que aquesta seria una part...
A la funció que tenen, cobren un paston.
I l'altra, ara ja hi entrem, i l'altra és què han de fer amb aquestes dietes, és a dir, si han de tributar-les, pagant IRPF, més que res perquè al final, Josep Maria, el que hi ha damunt de la taula és un debat que el Parlament ja feia temps que existia, els passadissos, que és que si en realitat aquestes dietes venien a ser una mena com de complement de sou encobert, no? És a dir, com si una part del sou, diguem-ne, ja vingués de facto, no? Pel simple fet de ser diputat, sabies que tenies aquest complement. Però, clar, ningú controlava si et desplaçaves o no et desplaçaves, o si estaves empadronat al poble on teòricament vivies, però després passaves la setmana a Barcelona. Vull dir que hi havia una mica... Tot era una mica eteri, per entendre'ns.
Fa molt temps que es parla d'això, i no només al Parlament de Catalunya. Hi ha més maneres d'agrandir aquestes quantitats. Com ara deia el Manolo, un president de comissió, sí, però és que... Comissions n'hi ha, ara, com que això va canviant a cada legislatura, n'hi ha de permanents i n'hi ha de puntuals a cada legislatura. En aquests moments no recordo exactament, però segur que n'hi ha 20 o 30 de comissions. Totes les comissions tenen, totes, un president, un secretari, i cada grup, que els grups també reben unes quantitats, paguen en els portaveus de comissió. Això què vol dir? Que dels 135 diputats que hi ha al Parlament de Catalunya, vaja, més de 100, jo diria que pràcticament tots tenen vàries coses. A més, el teletac, tenen tots un teletac? Jo quan anava cada dia i tal, ara, clar, amb la deu dels peatges, sí. Tenen un val de ferrocarrils, que no només és, per exemple, el que viu a Lleida, no només es pot comprar moltíssim bonificat el trajecte Lleida-Barcelona, no. Si se'n va a Tortosa o si se'n va a esquiar, bueno, amb tren a la Vall d'Aran no hi podrà anar, però a Puigcerdà també li val, això, no? Perquè, esclar, l'excusa... No l'excusa, la justificació és que, home, haig d'anar a fer... a veure el territori, a veure com funciona això, a veure com funciona allò... O sigui que tenen diversos. I a Madrid també passava això, i els bitllets d'avió, quan jo vaig estar a Madrid, del 96 al 2000 i pico, del 94 al 2002-2003, recordo que el tema dels avions, Iberia, la companyia de bandera, que deien, no només, o sigui, si tu vivies a Barcelona, evidentment, el pont aeri, però si un dia et devies de desplaçar a València, a Bilbao o a Corunya, també tenies la possibilitat.
Era cobert.
Estava cobert. I bueno, s'han filtrat poc. Es tracta de fer sang i això, però, per exemple, em sembla recordar un cas que, en fi, es va parlar bastant, l'exministre Soria, que anava i... Clar, els que viuen a Canàries o els que viuen a Balears, esclar, és que és molt difícil. Tu, una persona que és ministre, que és diputat i tal, en principi, la presumpció és que no farà mal ús de tot això.
Però si fem els números a nivell català...
I Francisco dir... Camps, Francisco Camps també a València va tenir, ell i el seu entorn, unes crítiques bastant dures pels temes aquests i al Parlament Valencià, i a tots, això passen a tots. Perdona, deies que sí, ho fiquem...
Si fem la traslació a escala catalana... No sé, respecte al Parlament de Catalunya, segurament els punts més allunyats que poden ser l'Ebre o la Vall d'Aran. Però, és a dir, tu imagina't, si un diputat de la Vall d'Aran pugui estar cobrant 24.000 euros anuals en dietes. L'any té 52 setmanes.
Sí, sí.
Hauria d'estar gastant-se 470 euros setmanals en trajectes, eh?
Sí, però has de restar-li... Has de restar diverses coses. El mes d'agost, al desembre hi ha una mena de vacances parlamentàries, Setmana Santa.
Soc conscient, vull dir que he fet el número l'engròs, 24.000 dividit entre 52, perfecte. I després segurament no és això, però em refereixo a que, home, és una bona dieta de complement, i ja no hi entro, i he posat l'exemple del punt més allunyat. Segurament és més sagnant. I si visc a Barcelona? Perquè hi ha molts diputats que viuen a Barcelona.
Bueno, llavors estan a les comissions.
O al voltant de Barcelona, i també tenen una dieta. Clar, 17.000 euros. 17.000 euros en dieta. No? Llavors, per això, segurament algú es pot plantejar, i no té sentit que, ja que ho cobren, que ho tributin, que al final és el debat.
És evident.
Per mi està claríssim.
És evident.
I a més, també et volia dir que hi ha comissions que tenen molta o força activitat, obres públiques, etc. Però és que n'hi ha algunes. Una que anava de, no sé, en aquesta legislatura, sí, però de legislatura en legislatura hi feien una, dues reunions, no al mes, no, al període de sessions, que era la de amics dels saharauis, o sigui, algú d'amics del Sàhara, que cada dos o tres anys feien un viatge allà a Tinduf, als campaments i tal. Esclar, aquelles persones es reuneixen un cop al mes, bueno, això ja és un excés de... I després et diuen també que, home, és que molts són alcaldes i tal, i certament, el tema públic, si tens diversos sous, tu n'has d'escollir un. Normalment és el millor, i normalment escollen el del Parlament.
A veure, Lluís, va, que tu no t'escoltes encara.
A veure, jo vull dir diverses coses. Primera, una qüestió de llenguatge. És a dir, quan es parla d'ingressos lliures d'impostos, em recorda aquest llenguatge futbolístic dels jugadors del Barça, quan el Barça hi havia diners, dient, cobrarà 100 milions d'euros nets. Escolti, aquest llenguatge no és acceptable, perquè no hi ha un ingrés net. Els ingressos tots han de tributar. Per què? Perquè així està establert. El sistema tributari d'una democràcia, doncs, és que tot aquell ingrés ha de tributar. Segon, jo aniria per elevació. Quin és el president d'una comunitat autònoma o d'un govern a la península que cobra més?
Els de Catalunya.
Però no una mica més.
Doble.
No sé si el doble, però...
Doble, Lluís. Són 70.000 euros el president del govern d'Espanya. Són 145.000 el president de la Generalitat de Catalunya.
Jo crec que aquí es podia estalviar bastants diners, perquè... I després hi ha una llei que es va fer per la llei de retribució dels que han estat presidents de la Generalitat, i com que n'hi ha hagut força, doncs, llevat del president Pujol, que li van treure, que l'Artur Mas li va treure l'assignació pressupostària, que suposo que encara...
és vigent, no, això no ho sé.
8.000 euros.
Sí, bueno.
Al mes.
I després, jo aniria per aquí, a veure, és que ara estem aquí parlant de les engrunes, però anem al tall gros, anem al tall gros. La despesa de... I després, diu una altra cosa, també, que jo crec que els polítics està bé que cobrin, i que cobrin un bon sou.
Totalment
d'acord. Perquè així eviten la possibilitat o eviten l'oportunitat, la tentació, doncs, de caure en accions corruptes, no? Jo crec que un polític ha de cobrar bé, de tal manera que compensi, doncs, l'esforç i el sacrifici que fa per totes aquelles accions en nom del comú, no, diguem-ne, no? I després, tot aquest debat d'ahir, jo crec que està molt bé que ho creiem, però, evidentment, si hi ha unes assignacions a dietes, naturalment, que han de passar per la tributació. Naturalment, això no té dificultat, no? I després, doncs, per exemple, a mi em sembla, Manolo, que el que deies, quan tu anaves pel món, cobraves poc en el sentit de que si tu te'n vas a Berlín o te'n vas a Bonn en aquella època, no? O a Londres o a Roma o a Moscou, doncs tu has d'anar a un lloc, en fi, que no hagis d'anar en un hotel d'aquests que has dit que
però això era a Madrid, eh? Això era,
bueno, igual, però
no era a Moscou, eh?
No, Moscou
a Moscou anava als grans hotels perquè ho pagava ja l'organització, sí,
de l'OTAN. Però Moscou encara era pitjor en aquest sentit, tu saps,
sí,
l'hotel.
Sí.
Home, tu has estat a l'hotel Ratxia,
sí.
Doncs, en fi, no era un lloc on la gent anés a jugar les cartes allà, no? Perquè en veies de tot tipus de mena de coses. Jo crec que si el polític es vol reconciliar o vol ser respectat per la societat, primer, doncs, jo crec que ha de cobrar un sou que li permeti viure dignament. I segon, doncs, ha de ser escrupolós amb la seva amb els seus retrecomptes, perquè finalment la democràcia, hi ha una paraula en anglès que jo crec que la defineix molt bé, que és accountability, o sigui, els retrecomptes. I de la mateixa manera que un policia o que els policies tenen el monopoli de la violència, el qual no vol dir que aquesta violència sigui limitada i pugui ferir els interessos de les persones concretes o els drets d'un ciutadà que té per anar pel carrer, i un policia, perquè tingui el monopoli de la violència, no pot venir-li i doni un cop una garrotada, no? Però, doncs, com que tenen precisament aquest monopoli, doncs, d'ordenar tota la cosa pública, jo crec que han de tenir diners, però el que també han de tenir l'obligació de retre comptes.
Jo voldria dir que estic d'acord amb el que estic dient, i evidentment, i el que acabes de dir, encara més, si vols. Hi ha un capítol que la gent no considera, que jo el patia, però al llarg de dos anys és un capítol que pateixes, no? Si eres una persona honrada, eh? El capítol d'invitacions i bodes. No se podeu imaginar el que suposava en aquell moment, i suposo que suposa avui en dia, l'anar a ser invitat a les bodes i tal i qual, el capítol mensual que això suposava de despesa.
I el regal mateix.
Per això, no, ahir vaig. Aleshores, això la gent no ho té present. Però, clar, quan tu tens un càrrec d'aquest tipus, la gent t'invita. I no has de ser un gruller que paguin sempre, o no has de ser un gruller d'anar a una boda i no fer un regal als nuvis, no? Per tant, això era un capítol tan gravós, que quan una persona era honrada, i això no tinc cap mena de por en desafiar a qui vulgui respecte a la meva vida, evidentment, per acabar la legislatura, com no teníem segur d'atur, jo anava a la Caixa de Catalunya a demanar un crèdit cada vegada. I demanava un crèdit, i amb allò passava els 3 o 4 mesos que no cobrava sou, i després anava restituint el crèdit cada vegada. El qual vol dir que tampoc no se pot arribar a aquesta misèria de posar la gent a aquest límit. Perquè, clar, si tu poses la gent a aquest límit, quan arriben les dàdives pel partit, i això també ho he de dir ara, jo he portat milions i milions i milions de pessetes al Partit Popular. ¿Vale? Però me donen a mi els empresaris, a mi. No va, no ens ha casat mai ni una perla, ni una perla. A vegades, d'on me'l donaven, m'anava directament al partit o cridava el gener i diu, vine a buscar això. És a dir, mai. I això ho puc dir ben clar, perquè jo sé alguns que s'embutxacaven el 20% de comissió.
Això pagava, pagava impostos, aquests diners? Pregunto, el Partit Popular.
Perdona, això
el Partit Popular, si rebia aquests diners...
Això, perquè... no, i això, el que no ho sé, Lluís...
Tots, és una mica com el que vaig llegir ahir, em sembla que era La Vanguardia, que resulta que van fer una van donar una copa als diputats i va sobrar uns... uns entrepans i unes...
Uns canapés
i no sé què, sí. I llavors diu, doneu als periodistes. Home, escolta, jo si hagués estat al Parlament ahir i haguessin donat una safata, vamos, un platanet en el qual hi havia les sobres que no havien volgut... Hagués dit, escolta, això no pot ser, perquè, a veure, Manolo i Josep Maria, fa anys que donem voltes pel món, eh? I els periodistes també... ha millorat, evidentment.
Allò dels pessebres...
Però els pessebres han existit. Els pessebres... Quan jo vaig entrar...
Explica què és un pessebre, perquè qui ens estigui escoltant, jo sí. Crec que ara nosaltres quatre ho tenim molt clar.
No, un pessebre...
Però l'oient no sé si ho té tan clar. És a dir, té molt clar que és un pessebre tradicional, però no és el que jo estem fent referència.
El pessebre... A veure, el pessebre amb l'estat més... més, diguem-ne...
primari.
Més primari, exactament. Doncs és... doncs, en la primera època de periodisme, doncs, un pessebre era que et convidessin a dinar a un bon restaurant. I tu hi anava tothom, vull dir, per què? D'altres coses, perquè el periodista passava gana i cobrava un sou miserable. I a més, estava a fer multiocupació. I al dematí treballava a la Diputació, al migdia cobrava rebuts de la companyia de gas i a la tarda anava al diari a treballar. Això s'ha acabat, això no és així. Llavors, el pessebre és... diu, bueno, un pessebre, i es coneix així, l'argot periodístic, un viatge a Perú de 6 dies, no sé què, un pessebre. I qui et convidava? Et convidava Ibèria. Qui pagava Ibèria?
L'Estat.
L'Estat. Qui pagava l'Estat? Els contribuents. A veure, jo crec que jo no sóc partidari de viure en un país absolutament calvinista, no? O sigui, tot s'apunta i aquí... No, tampoc en sóc partidari. Però també crec que el periodisme i el polític hem de ser molt més responsables a l'hora d'administrar els diners i de no acceptar aquelles coses que són un pessebre. O sigui, un pessebre és quan, com que és periodista, vine... Jo he anat amb un avió, un vol inaugural d'Ibèria. Us en recordeu? No hi heu anat mai amb un vol inaugural?
A Toulouse, a veure la fàbrica...
Amb un vol inaugural d'Iberia a Istanbul. Sí. Una setmana. Tot pagat.
Per gaudir bé del vol.
Sí, exacte.
Una setmana per gaudir bé del vol.
No, llavors, això era el que passava. O sigui, sí. I això està malament.
Ara, Lluís, us ho diré...
Però no, a mi em van convidar a Toulouse, cosa que em va fer molta il·lusió aquell viatge, perquè era Iberia havia comprat uns Airbus i ens van, era quan estava a Madrid, i ens van convidar els periodistes a anar a la fàbrica Airbus i veure-la tota, cosa que em va... Que realment la fàbrica de Toulouse és ensamblatge només, però és espectacular. Veure una fàbrica d'avions periodistes és espectacular.
Mira, Josep Maria, jo et diré, jo he volat un cop amb dos, un cop amb el Concorde. L'única vegada que el Concorde va aterrar a l'aeroport de Barcelona. Era un vol pagat per Banca Catalana, encara vivia el Franco, de Londres a Barcelona. Anava ple. I era tan ridícul aquell vol que el Concorde doncs, necessitava per...
Va durar 10 minuts.
No, va anar fins a la meitat de l'Atlàntic. O sigui, Azores allà i vinga, quilòmetres, i milles, i milles, i milles, i va aterrar a Barcelona. I després vam tornar a Londres. Bé, això és un pessebre, era un pessebre que pot ser privat, pot ser públic, i en fi, ara tampoc vull dir que tothom és dolent, no? I tothom és corrupte, perquè tampoc és veritat.
Mira, una cosa, Manolo, ara diré una cosa per provocar-te. És la primera vegada que t'he vist d'acord amb la CUP, només que ho sàpigues. Ara ja entrarem.
Jo et contestaria amb una llatinada quid recipitur en modum recipientis recipitur. No sé si ho han entès. El que rep una cosa la pot interpretar a la seva manera, no?
Pues bueno,
que interpreten com vulguin.
El Josep Maria li deia que la paraula, però només perquè com que ho heu posat damunt de la taula, us dic els números, val? Hem dit Parlament de Catalunya. Parlament de Catalunya. Sou base 2.921 euros, aquestes dietes de desplaçament, entre els 17.000, els que estan més a prop del Parlament, Barcelona, i 24.000, els que eren els que són de més lluny de Barcelona. Congrés dels Diputats. Si el Parlament, el sou base són 2.921, el Congrés són 3.050. I les dietes de desplaçament pels qui viuen a Madrid, per entendre'ns, que seria el més pròxim al Congrés dels Diputats, són 935 euros al mes, uns 11.000 euros a l'any, aproximadament, 10-11.000 euros l'any. I pels qui són de fora de Madrid, que això, clar, això vol dir des de Castella, que està al costat, no? Albacete, Guadalajara o Conca, que està al costat, o Canàries, diguem. Vull dir, això... 1.959 euros mensuals, que vindrien a ser també uns 24.000, com en el cas del Parlament de Catalunya. Ho dic per situar una mica les xifres, ja que les havíem, ho havíem comentat.
No, jo volia comentar una cosa en relació a el que ha comentat el Lluís. Totalment d'acord que els polítics s'han d'estar ben pagats, però mira...
Ja, ara us faré polítics... una pregunta en relació amb això. Acaba l'argument
els polítics,
i entrem
molt
això.
Breu. Els polítics, especialment els que tenen una tasca executiva, o sigui, ministres, consellers, etc., gestionen una gran quantitat de diner. Diner públic a sobre, diner públic, però molts diners. Llavors, ells t'argumenten, i no els hi falta raó en aquest tema, és que a l'empresa privada, si tu gestiones una quantitat similar, que és privada, és dels accionistes, home, els sous són molt, molt superiors. A part, diuen, és que qui es pot dedicar a la política? Perquè fa una certa angúnia dedicar-te a la política, i més en aquests moments d'atenció, etc., perquè, esclar, tu, la teva família, els teus béns, els teus interessos, estàs sempre a la finestra pública. Qualsevol, a part que en els debats parlamentaris et poden dir de tot, i clar, com que és expressió política dins d'una cambra legislativa, doncs allà queda, no? Aleshores, sí, han d'estar ben pagats, però això és cert. A gestió similar de capital, de diners o de responsabilitat entre una empresa pública i l'empresa privada, però l'empresa pública, consellers, ministres de Madrid, del País Basc i de Canàries, de tothom. Realment, l'empresa privada sempre està per sobre. Llavors, qui es dedica a això, home, unes ganes de servei públic i de defensa d'unes idees determinades, les has de tenir, perquè cobres menys que l'empresa privada i està sempre allò exposat a que, en fi, al linxament.
Jo crec que també és de justícia dir que els diputats del Parlament de Catalunya, encara avui, no tenen dret a atur quan acabes. És a dir, tu fas la teva feina com a diputat al Parlament de Catalunya, ara entrarem a discutir si cobren molt o cobren poc, però és veritat que quan acabes la teva etapa com a diputat al Parlament de Catalunya, el temps que tu hi has destinat no t'ha donat dret a un atur. És veritat que hi ha una compensació econòmica associada,
això,
però...
Un petitíssim detall.
Sí, sí, sí.
Fins fa molt poc, les diputades que tenien una criatura, no tenien baixa maternal. Sí, sí. Ara es va arreglar a l'anterior legislatura.
Això jo vull dir que, evidentment, al Parlament Nacional, o sigui, a Madrid, les coses eren molt acurades. Jo us he contat el cas meu personal, de que tenia de demanar un crèdit perquè no hi havia atur.
Sí, sí, sí.
És a dir, tu perdies la condició de diputat i no tenies atur, espavila-te. Vale? I aleshores, clar, el que feies és anar a buscar un millor. No tenia més recursos, no buscava un crèdit de la Caixa i passava els 3 mesos o 4 i tornava a reposar el crèdit. Ara vull fer dos observacions. La primera, algo ha passat al periodisme, perquè aquestes coses que està explicant Lluís i els convolutos famosos i el tema del pessebre...
Convoluto és un periodista.
No, ja ho sé, però també...
Convoluto era un...
Sí, ho sé.
Ambaixador alemany.
Ambaixador alemany, sí. Però ho dic perquè algun periodista que jo conec, quan estava al front del diari Barcelona, cobrava convolutos, i vaig tenir un avís molt serio d'una agència de publicitat que van vindre a personar-se i m'han donat la llista dels senyors que a la meva redacció cobraven convolutos, de la Moncloa del senyor Suárez. A més, amb una finalitat, per atacar el senyor Fraga. No, alguns periodistes que cobrava de la Moncloa per atacar el senyor Fraga i Aliança Popular, en l'època del senyor Suárez. I no dono més dates, però algun dia tinc ganes de vomitar-ho, perquè, clar, aquí hi ha santons que han passat per l'escola abans de ser santons. Vull donar un exemple de periodisme estricte. José María Hernández Pardos, director de Notícia Universal, on jo vaig començar la meva carrera de periodista. Hernández Pardos un dia davant de mi, va cridar a un redactor, jo recordo perfectament el nom, va cridar a un redactor, crec que mort i per tant no vull ni dir-ho, i ell va dir, escolta, m'he enterat, tal qual, eh? M'he enterat que fulano de tal, el regidor senyor Rossell del Passeig de Gràcia, aquell senyor dels... de
mobiliària
i dels canonges de Lleida, eh, que te'n recordes?
Lleida, sí.
Bueno, pues el senyor Rossell li havia regalat un magnetofon. I li va pegar una bronca davant de mi i va dir, oye, o vas ahora mismo a devolverlo o t'expulso de la redacció. Això va lliure jo. I no vull dir nom, perquè ha mort i, pobret, no té cap culpa, perquè va anar a tornar al magnetofon, eh? Fixeu-vos en el que és el detall. Segona observació. Als Estats Units, almenys quan jo estava, els anys 80 a 84, als Estats Units, el president dels Estats Units cobrava $90,000 a l'any. Vale? I el top límit dels ministres que eren secretaris era 90.000 euros, dòlars a l'any. Pareu compte. Estic parlant del 81, 82, 83, 84. Vale? Ara no ho sé. Què passava? I aquí ve una segona derivada. Que, clar, aquesta gent s'engongien el tratge perquè, clar, quan anaven a la funció pública perdien molts calés. Eren gent de gran talla, com tu dius molt bé, Martí, estan en grans empreses i s'engongien el tratge perquè, clar, no podien cobrar més perquè, ojo, si hagueren cobrat algun complement. S'esmanen un escàndol de caldeu. Aleshores, què està passant aquí? Que els senyors, quan acabaven el mandat, tenien una compensació indirecta. Les famoses portes giratòries que va descobrir Lluís Foix, era el seu llibre, no? Però això que aquí, que estan dient, ben pagats, no és gaire acceptable. Als Estats Units, que renunciaven a sous multimilionaris, clar, quan tu deixaves la funció pública havent escongit el traje, clar, tenies una certa capacitat de relació que et compensava després. Igual que els militars nord-americans, quan acaben les carreres, tenen una gran compensació perquè salten empreses importants multinacionals per als seus coneixements tècnics. Aleshores, clar, aquest és un tema que també s'hauria de medir o mesurar, perquè veuríem nosaltres que, cony, hem d'ajustar el que és el sentit ètic de la conducta pública en quant a la despesa i als ingressos. I això...
Hi ha aquests, ja que parles d'aquests congressistes americans, jo també estava a Washington en aquella època, hi ha un complement, que és un complement, diguem-ne, invisible, però que és real, que en anglès té una expressió que diuen perks, els perks. I els perks què eren? Doncs és el que parlàvem abans. Un congressista americà té molts avantatges per viatjar als hotels, que va lligat a la seva condició de congressista, ja sigui senador o ja sigui representant. Els senadors, especialment, per què tenen tant poder els senadors? Perquè els senadors només n'hi ha dos per cada estat i tenen la capacitat, els 102 senadors que hi ha, poden vetar qualsevol llei que vingui de la Cambra de Representants, i a més són elegits per 6 anys, no? Que a veure, tampoc, jo no he vist cap polític americà, ni cap polític francès, que vagi amb el traje encongit, com deies tu, no. Van bastant còmodes, eh? Vull dir,
bueno,
perquè hi ha moltes perks. Sí. A veure, quan de moment hi entra, o sigui, quan tu entres al despatx i de moment ja tens una secretària, o dos, i segons com tres, i després tens no sé què. Vull dir, a veure, que tampoc la vida d'un diputat o la vida d'un polític és una vida d'un sacrifici enorme.
Miserable, tampoc.
Perquè quan van a dinar, jo qui paga? I surt una targe que no és la meva.
I
vas a dinar, no vas a dinar amb aquest assador de Lugo que hi ha aquí davant, no? Vas a dinar en un lloc, doncs, que està millor, i tots hi hem anat. Sí, clar, qui treu la targe? El periodista no la treu mai.
Si l'has de treure, és l'últim.
No, i si l'has de treure, no hi vas.
Ha anat molt malament.
Exacte.
Mira, no, però... hi ha una cosa sobre això que parlàvem. A Espanya, i suposo que altres països també, jo ho desconec, hi ha un termini, hi ha una condició, quan deixes de ser ministre o un alt càrrec de l'administració, com a mínim l'espanyol, la central, hi ha un termini de carència d'anys, són 2 o 3 anys, que tu no et pots, o hi era, com a mínim, no et pots dedicar el mateix en el qual tu has tingut responsabilitats executives. És a dir, si t'has dedicat, si has estat ministre de Turisme o d'Energia, doncs durant 3 anys o el període de carència aquest, no t'hi pots dedicar. Tot i això, fa 15 dies, un dia, us vas llegir, parlant de les portes giratòries, una relació, que avui no porto aquí, dels ex-alts càrrecs que es dediquen a això. Per tant, feta la llei, feta la trampa. Però la normativa hi és. Clar. No es poden dedicar. Si t'has dedicat a turisme, no pots dedicar-te a una empresa turística.
Però segurament...
Fixa't una cosa, per deixar les coses ben clares a l'audiència, no? El senyor Caspar Weinberger, que era
secretari
de Defensa, o el senyor Schulz, que era secretari d'Estat. Sí. El senyor Schulz era president d'una companyia impressionant, constructora. Cobrava, quan va anar a Washington, cobrava mig milió de dòlars a l'any de sou. Va baixar a 90.000. Ho dic perquè veiem el que significa una cosa i l'altra.
Però sí, ni el senyor Caspar Weinberger ni el senyor Schulz van anar a viure més enllà del carrer 14 a Washington. Van viure amb una...
Prop de Manhattan.
Sí,
Central Park.
No, a Washington.
Washington, sí.
Del Mall, prop del Mall.
Mall, sí.
A veure, jo el que et vull dir és que el senyor Schulz, que a més era... tots aquests que eren en moltes ocasions presidents de grans...
companyies.
O companyies... Vull dir, no tenen un problema de subsistència econòmica com pot tenir un diputat, doncs, que entra en política i té 28 anys i no. Això que dius tu, i tu ho saps, Manolo, i tens amics a Washington que no viuen en pensions. I que ja fa anys que no es dediquen a la política. Bueno, per què? Perquè hem fet diners. En la política, també.
Lluís, jo vull insistir en el tema, perquè la gent vull que tingui un criteri clar. Sí. És que en aquell moment que aquests senyors guanyaven 90.000 euros, en aquell moment, jo no dic ja la qüestió de compensacions, de representació, ni de gastos d'empresa, no entro aquí. En aquell moment... vaig dir-ho clarament, a mi, per dirigir una agència mundial d'informació, me van oferir un sou, any 82, de 5.000 dòlars, és a dir, la peseta eren 200 peles per dòlar. Fixeu-vos la traducció, 1 milió de peles al mes, a mi.
I no vaig acceptar.
No vaig acceptar. Volia tornar a casa i no vaig acceptar. Te diré més, Associated Press International. O sigui,
ens has deixat estorat.
Van oferir dirigir l'AP.
Vaig explicar-te la història perquè no hi hagi dubtes. Sí. A mi m'han convocat un senyor i m'ha fet una proposta en un dinar per anar a dirigir a Nova York un òrgan de comunicació que és equivalent al diari El País en tu país. Textualment va ser la frase. Aleshores, m'ha fet esta oferta. No vaig saber de moment quin diari o quin medi era. Un dia, casualment, al cap de 3 anys o 4, jo vaig anar a Mèxic cada mes, i vaig a Mèxic, i Fraga me diu, vés a veure el meu amic, que era un gallec que és propietari de diverses televisions i diaris, i tal, ara no me'n recordo del seu nom. Vale? Diu, vés a veure la meva part, que som molt amics. I vaig anar i el truco, hombre, què tal, que venga vostè por aquí. Vaig anar al seu despatx. Vaig quedar ja fascinat del despatx que vaig veure. Vale? Vaig arribar al despatx i en la conversa el tio me diu, acabo de comprar, hace unos años, 2 o 3 años, he comprado un capital importante de la Associated Press International. I em vaig quedar. I vaig dir, i què any ho fue? I m'ha dit, més o menys, l'any 82-83. Amb la qual cosa, què va passar? Que, clar, jo vaig lligar caps. Si a mi, que era un espanyol, me volien fitxar per dirigir un orgue d'informació equivalent al país, al meu país, i l'altre senyor, que era espanyol d'origen i parlant espanyol, va comprar el paquet majoritari, ho anava comprant, no sé si va acabar de fer l'operació, vaig lligar caps i dir, ara ho entenc. Però a mi no m'han dit mai quin m'hi havia dit.
El que hi havia era això. He de fer una pausa per la polsera, ara la farem, però sí que és veritat que a vegades, perquè veig que estem bastant d'acord en que els polítics haurien de cobrar bé i que teniu tots clar que les dietes haurien de tributar-les
amb l'IRPF. Sí, això de blanc i negre s'ha acabat.
I que és el seu salari. També és veritat que a vegades els polítics s'han de trobar en una qüestió d'oportunitat, no? De quan és el moment. Avui, a partir de les 10, parlarem de l'informe que va fer públic ahir, abans d'ahir, Càritas. La pandèmia ha fet que hi hagi 2 milions de persones més, 2 milions, en un any i mig, 2 milions de persones han passat a una situació de risc extrem d'exclusió social a Espanya, i en el mateix moment en què estava sortint aquest informe, hi havia grups parlamentaris defensant al Parlament de Catalunya que els polítics no havien de tributar l'IRPF de pensions de dietes de desplaçament que es movien entre 17.000 i 24.000 euros. Que tot s'ha de poder debatre, i tot s'ha de debatre, però recordeu que també en plena pandèmia va haver-hi polèmica amb aquestes dietes perquè el Parlament de Catalunya s'estaven pagant i no hi havia plens, i ningú s'estava desplaçant, perquè és el que comentàvem abans, i el Josep Maria ho sap molt bé del Parlament, i vosaltres també, que són dietes que tothom pràcticament sempre ha donat, que formen part del sou, i que ningú s'ha preocupat, diguem-ne, de... El nom no feia la cosa, no? Era salari...
Un complement, és un complement, i ja està.
I tenia, no? Vull dir que segurament al final el que s'ha d'acabar d'abordar és un debat de fons de quants diners han de cobrar els diputats del Parlament de Catalunya, establir-ho com un salari, no? I que a partir d'allà, doncs... tot es pagui. No ho trauré perquè no tinc temps, però sé que has tret la qüestió de les portes giratòries a la teva llista i pots afegir el senyor Carmona, sí, que en ple debat sobre què està passant amb el preu de la llum, diguem-ne, ha fet un salt sideral, diguem-ne, de la política. És Iberdrola, no?, si no m'equivoco.
Iberdrola.
Torna, és l'oportunitat. Vull dir, no passa res, però segurament no era el millor moment amb el preu de la llum disparant-se pels núvols, no?, per haver-ho de comunicar. Va, ara continuem amb més coses al Matí Ràdio Estel. Pausa breu per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Atenció a aquesta afirmació, perquè és així i és real. Els joves se senten sols. Els joves se senten sols. Aquesta és la principal dada que es desprèn d'un estudi que ha encarregat l'Ajuntament de Barcelona per posar un termòmetre a la salut mental dels joves barcelonins. A partir de l'estudi i de les dades que han posat aquest estudi damunt de la taula, s'ha fet una guia per donar eines als joves, però també al seu entorn, per ser capaços de tractar aquesta problemàtica sovint oculta, que la pandèmia, evidentment, ha acabat agreujant amb totes les restriccions, i per això s'ha tirat endavant una guia per tal de de ser capaços de detectar aquestes situacions, de fer-ho de la manera suficientment precoç com per poder-les tractar i també d'orientar com s'ha de fer la gestió d'aquestes situacions. Avui en volem parlar amb en Pere Soler. Senyor Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En Pere Soler és investigador de la Universitat de Girona, ha ajudat a elaborar aquesta guia de la salut mental per la capital catalana. Els va sorprendre aquesta dada, que pràcticament un de cada quatre joves d'entre 16 i 24 anys expliquin, assegurin que se senten sols o que s'han sentit sols?
Sorprendre, potser no ens esperava una xifra amb el valor que ha acabat sortint, però sí que ja hi havia una certa intuïció de que potser molta gent veuria una xifra que no espera trobar, perquè tots tenim una mica assumit que la soledat és una qüestió que es dona fonamentalment quan una persona es fa gran i va perdent els contactes i va perdent part dels referents perquè és llei de vida, i en canvi no atribuïm que aquest sentiment es pot donar en molts altres moments de la vida. Els estudis previs ja posen de manifest que la soledat és una sensació, és una vivència personal subjectiva que les persones tenim puntualment al llarg de la nostra vida, i especialment en els moments de transició, en les etapes en les que s'han d'anar prenent decisió. I l'adolescència i la joventut és una etapa especialment on aquest procés de canvi i de construcció de la personalitat es dona de manera important. Per tant, té una certa lògica que en aquest període hi hagi potser més present aquest sentiment de soledat, no?
Clar, però no deixa de sorprendre, senyor Soler, que en una edat de 16-24 anys, que és quan més vida social hi ha... Una altra qüestió és la situació actual, que amb la pandèmia, evidentment, aquesta vida social doncs ha quedat molt tocada, no? Però que en un moment, en un espai vital en què les relacions socials segurament estan en el seu pic màxim, que els joves diguin que se senten sols, és que realment alguna cosa està fallant, no?
Sí, el que dieu és cert, però justament perquè aquesta etapa vital et posa l'accent i el posa el desenvolupament pròpiament biològic, emocional, social, que aquesta etapa requereix. Justament perquè aquesta etapa requereix això, és en aquest moment on les expectatives que la societat posa sobre els joves és que, evidentment, tots ho han de passar bé, tots han de tenir una colla d'amics molt àmplia, ara, a més a més, s'hi suma tota la xarxa social, que tots han de tenir molts likes, tots han de tenir moltes fotos i la gent les han de veure, i això no és així. Això no és així. No tots tenen una xarxa de relacions i d'amistats fantàstica, no tots tenen molt like, no tots troben el que busquen, perquè és natural, perquè, de fet, això ens passa a totes les etapes de la vida. I tots, en algun moment o altre, hem estat envoltats de gent i ens hem sentit, puntualment, està clar, sols en aquella multitud, no?
Clar, quan vosaltres analitzeu les dades que surten d'aquest estudi...
Perdona, digues.
Perdoni, que l'havia perdut un moment i creia que ja havia acabat. No, li anava a dir que quan en aquest estudi, això que vostè està explicant ara, que queda reflectit i queda palès, però hi ha també algunes situacions que estem tendint a donar per fet que és el dia a dia de la joventut i que ho han de portar, perquè és així, com són la inseguretat econòmica, la dificultat d'accedir al mercat laboral, d'entrar al mercat laboral en situacions absolutament precàries, o la incapacitat d'emancipar-se, no? Ara, per exemple, que aquesta setmana s'està parlant molt del fet de les ajudes al lloguer, no? Doncs totes aquestes qüestions acaben aprofundint justament també en aquesta situació de sentir-se sol en un món que no respon a les seves expectatives i en el qual no poden tirar endavant, no? I aquí ja no estem parlant d'uns likes en unes xarxes socials a una fotografia, sinó que estem parlant d'un projecte vital. Estem parlant de viure sol, estem parlant de tenir parella o estem parlant de tenir feina.
Sí, és així. De fet, jo he fet el comentari aquest perquè la xifra d'una quarta part dels joves engloba aquells que se senten sovint o alguna vegada sols. I, per tant, aquesta xifra és molt alta perquè aquí dintre hi entren tots els que manifesten que sí, que s'hi han sentit o s'hi senten. Ara bé, dintre d'aquest grup hi ha els que s'hi han sentit de forma més greu, més severa. I, de fet, també convé matisar. Una cosa és el sentiment de soledat, que és una sensació, una vivència subjectiva, i l'altre seria exactament el que és l'aïllament social. són dues qüestions diferents, no? Mentre que el sentiment de soledat és el desajust entre la quantitat i la qualitat de les relacions socials que tenim i les que voldríem tenir, i aquí hi ha joves que poden tenir expectatives molt grans i d'altres molt menys, potser un jove amb dos amics íntims en té prou i un altre amb dos amics íntims li falta alguna cosa. M'explico?
Sí, perfectament.
Una sensació particular. En canvi, l'aïllament social no. L'aïllament social té a veure amb la xarxa familiar o d'amistats d'una persona que, si és petita o no, si està allunyada o no, i si suscita poca confiança de donar suport. És una dada, és un estat més objectiu i que podem relativament mesurar, no? Si una persona està aïllada o no. I ho dic perquè en el món en el que vivim, on les expectatives que tenim, no només dels joves, sinó de tothom, són les que són. Cada vegada un món, en certa manera, més competitiu, on en l'àmbit ara sí, estrictament de la joventut, on les expectatives amb l'educació són molt altes i cada vegada segurament aspirem a més, on les expectatives laborals també tothom aspira a trobar una feina que pugui arribar a satisfer les necessitats mínimes i, si pot ser, màximes també, no? Aquest món tan, jo diria, agressiu i competitiu acaba generant en molts joves una sensació de no arribar-hi, de ser inabastable. I una, no és l'única, però una de les reaccions que pot acabar donant és aquest aïllament, aquest apartar-se de això no va amb mi, jo no em sento, em demanen, no estic incomprès. A Catalunya hi ha casos, ara es comença a estudiar seriosament això, però on va sortir fa uns anys i on tothom segurament ha sentit a parlar o ha vist algun documental al respecte, és sobre els casos d'aïllament social extrem, el que es diu hikikomori. Aquests joves que es tanquen a l'habitació i no volen saber res del món extern, diguem-ho així, no? Això també es dona aquí.
Això
va començar allà, però s'ha anat estenent a tots els països, sobretot més dels que hi ha més, comença a haver-hi dades del món occidental també, i una de les hipòtesis que es planteja, a part d'altres trastorns que hi poden, evidentment, anar associats i poden ser causa o conseqüència d'aquest aïllament, una de les hipòtesis que s'està estudiant justament és en quina mesura això té a veure amb un model de sistema educatiu i de mercat en el qual es troben immersos els joves, no? Que fa que alguns joves, ara ho apuntaves una mica amb l'explicació que feies, es sentin incompresos. Si aquí sumem la dificultat d'emancipar-se, la dificultat de trobar un projecte de vida que satisfaci mínimament les seves necessitats i les expectatives dels darrers anys, no cal anar sense anar gaire lluny, hi ha més d'un estudi que posa sobre la taula aquesta generació que té, abans ho apuntaves, un futur incert, no? Una generació sense futur, diuen alguns, no?
Clar, el problema és que aquestes dades, no? Professor, les dades que va recollir aquesta enquesta Òmnibus, aquesta enquesta es va fer el juny del 2020. El juny del 2020 és cert que estàvem sortint de la part més dura del confinament, però als joves encara els tocava viure tota aquesta etapa llarguíssima de postconfinament en el qual moltes de les restriccions per ells van continuar. És a dir, aquesta nit és la primera nit que ha tornat a obrir l'oci nocturn, no? I segurament això és el més simptomàtic de tot, no? És a dir, 536 dies a que hagin pogut tornar a tenir una nit amb un oci convencional. Ho dic perquè segurament tots hem parlat molt dels efectes d'aquest confinament en els joves, però és que segurament aquests efectes el que han fet és endurir la realitat que vostè ara estava explicant, que ja venia d'abans.
Sí, sí, jo fa molt de temps que ho comparteixo amb els meus companys, que jo entenc les mesures de seguretat sanitària que s'han implantat, no? Ara, potser darrerament, jo entenc que hem sent molt prudents i no qüestionaré si amb excés o no amb excés, però el que sí que jo posava sobre la taula ja fa mesos és que en una etapa de joventut això és una necessitat, la relació social ho és per tots una necessitat, no? Però específicament, si haguéssim de dir al llarg del cicle vital en quin moment potser ens és més necessari aquest contacte amb els altres, és en l'etapa de l'adolescència i la joventut, perquè s'està configurant la personalitat i perquè aquesta configuració necessita del contacte, de la relació, de referents. Algú pot dir, bueno, sí, ja tenen les xarxes socials i ho resolen. És cert, també segurament són els que més ús n'han fet. I sort n'hi ha hagut, probablement, durant aquest període de confinament, o encara que no fos estrictament del confinament sever, de la distància social, de les xarxes socials. Però no és el mateix una relació en xarxa social d'una relació directa amb els altres. No és el mateix una festa virtual que un botellot d'aquests que han fet amb centenars d'amics allà al costat i saltant i moguent-se, no? No és el mateix.
Vostès amb aquestes dades han ajudat a elaborar aquesta guia per l'Ajuntament de Barcelona. Clar, jo no m'agradaria acabar l'entrevista sense demanar-los també d'alguna manera, i això una mica com ho podem detectar, no? És evident que després l'administració i l'Ajuntament, doncs, en aquest cas, doncs, aplicarà les polítiques que estimi oportunes a partir de l'elaboració d'aquesta guia per donar tractament o ajuda als nanos que s'hi trobin, però per mi una mica la clau per tothom que ens està escoltant és i com podem detectar, no? Quan som a casa i no amb una experiència professional com seria la seva, com podem detectar a casa si un jove que estigui en el nostre entorn pot estar entrant en aquest procés de solitud, si ho pot denotar d'alguna manera si ell no, o ella no ho verbalitzen.
Clar, la guia, en principi, matisar algunes coses. La guia va adreçada fonamentalment a professionals que treballin amb joves.
Sí, sí, no, per això li demano, és a dir, que els professionals tindran aquesta guia i poden treballar. Jo el que li demano és, i jo a casa com ho puc fer per detectar-ho, si tinc un jove a prop que no m'ho diu obertament, per adreçar-lo, no?, a aquesta ajuda.
Sí, la primera cosa que hi ha és de sentit comú, és que si és a casa, lo saludable seria que aquest noi o aquesta noia, aquest jove, tingués una relació, deixa-m'ho dir així fàcilment, ara, sana, amb els pares o amb els progenitors, els que siguin, les persones que convisquin amb ell. Quan a casa no hi ha habitualment hi ha un espai de diàleg i de relació, no cal diàriament, però que hi hagi una bona sintonia i una bona comunicació, tot el que diria darrere és més difícil. Però si a casa hi ha una bona connexió, entenent sempre que l'etapa de l'adolescència pot tenir els seus més i els seus menys, però hi ha una certa confiança entre el pare, la mare i el fill i la filla. Hi ha una mínima confidencialitat del que passa i això és compartit, tot és molt més fàcil. Primera premissa seria aquesta. I després la segona seria el sentit comú. Tots els joves i les joves algun dia han de sortir, han de tenir alguns amics, hem de sentir que en parlen, no cal que els veiem, possiblement en aquesta edat no vulguem massa ensenyar-nos-les tot, però hem de saber que surten, que relacionen, que es connecten, d'acord? Tots probablement es connectaran i passaran algunes hores a la setmana connectats a la xarxa, però que no sigui només que fan contacte i relació amb la xarxa i no hi ha relació exterior sortint al carrer i trobant-se, això és un indicador. L'altre indicador és un sentiment de pena constant, que pot dir moltes coses i pot ser altres històries, pot ser altres trastorns, però pot venir anotat en aquesta sensació de vivència, de dir jo no em comprèn ningú m'entén. Si això es manifesta pot ser un signe d'alerta. Però també el que penso és que el pare i la mare, la família, no han de ser experts, no han de diagnosticar. És a dir, si detecten alguna cosa que pensen que pot estar relacionada amb això, el primer que faria jo seria parlar amb el tutor o tutora del centre educatiu i dir, escolta, heu notat alguna cosa rara amb el fill, amb la filla, no? Sí. I en funció d'això, després de deixar-me a qualsevol dels professionals de la xarxa de professionals que treballen en joves. I aquí n'hi ha moltíssims. No estem parlant només d'agents de salut. Poden ser gens de salut, però poden ser dinamitzadors juvenils, poden ser informadors juvenils, poden ser tècnics de joventut, poden ser gestors culturals, poden ser... És a dir, hi ha tota una xarxa de professionals que es relacionen habitualment amb joves, i aquests, nosaltres al final de la guia fèiem una mena de xarxa i posàvem els principals, no equipaments, perquè n'hi ha moltíssims, però àmbits de servei...
Els nodes, no?, els punts on poden trobar-hi aquesta ajuda.
Qualsevol dels punts d'aquesta xarxa, un s'hauria de poder deixar i dir, mira, el meu fill, filla, sé que ve, o coneixeu, ha vingut aquí, o... i em passa això. I llavors aquesta xarxa és la que hauria de tenir les eines i recursos, i aquesta guia recull 31 orientacions que es desglossen amb un centenar de pautes en les que es pot aprofundir, o bé en l'àmbit de la prevenció, o bé en l'àmbit de la detecció, i si ja s'ha detectat en l'àmbit d'acompanyament.
En Pere Soler és investigador de la Universitat de Girona, ha ajudat a elaborar aquesta guia per l'Ajuntament de Barcelona i ens ha ajudat a entendre quina és aquesta situació a partir d'aquesta dada esgarrifosa, que fins a un 25% dels joves d'entre 16 i 24 anys, un de cada quatre, es senten sols. Senyor Soler, gràcies per haver estat. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Que vagi molt bé. Una pausa breu, un minut, encara no, per la publicitat, i en parlem aquí al Matí Radio Estel.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats.